Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, benvinguts als Sants i Estalvis. Ja ho sabeu, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Nutrició, alimentació i activitat física. I avui als Sants entrevistem una de les persones que més ha fet per la divulgació científica de temes de nutrició i alimentació dels últims 30 anys. Es tracta del doctor Abel Mariné, és catedràtic de nutrició i bromatologia de la Universitat de Barcelona i és coautor del llibre El gran llibre de la nutrició, juntament amb la periodista Imma Amadeu. Es tracta d'un llibre que té prop de 700 pàgines i que pretén ser un manual exhaustiu i definitiu, fins que la ciència ho permeti, dels grans temes que tots ens plantegem sempre sobre nutrició. L'ha editat Coma Negra i avui ens hem desplaçat precisament fins a la seu d'aquesta editorial, per això sentireu un so correcte, evidentment, però amb gent parlant de fons i amb aquesta activitat pròpia d'un editorial al darrere, molt discreta, evidentment, per parlar amb el doctor d'aquell llibre, però sobretot de les grans qüestions que encara ens plantegem sobre temes d'alimentació i nutrició. Aquest és un llibre que és una mica, en termes de divulgació, un resum de tota una vida dedicat a fer divulgació sobre nutrició, a banda de la feina acadèmica, però sí a la feina de fer divulgació sobre nutrició. Ara tothom en fa, i la majoria de gent la fa malament, però quan vostè va començar a parlar de temes de nutrició no era gaire freqüent.
No era gaire freqüent quan jo vaig començar. De fet, jo vaig començar per iniciativa d'en Josep Cuní, que havia estat als Estats Units, i als anys 90, quan torna i s'incorpora a la Com Ràdio, em va proposar anar a parlar de nutrició i d'aliments un cop a la setmana, repeteixo, a Com Ràdio, i així vam començar. És a dir, doncs, cada setmana un tema, pensàvem, bàsicament era un aliment, un grup d'aliments, setmana que ve parlem del peix, setmana que ve parlem dels ous, i és clar, això requeria fer un guió del programa. I aquest guió el feia la Imma Amadeu, l'altra autora del llibre, que és una periodista i professora de la Universitat Pompeu Fabra, i a partir d'aquí, doncs, ella, després, escoltant les gravacions dels programes, doncs, va anar elaborant el que, doncs, havia de ser un llibre. Elaborava capítol per capítol, el repassàvem, el discutíem. En aquell moment va ser un encàrrec d'un editorial, que ens va suggerir això, va ser un editorial.
En aquell moment estem parlant dels anys 90?
90, sí, estem
parlant. En aquell moment, fa 32
més,
anys.
Més, més o menys dels mitjans dels 90, sí, sí. Fa temps d'això. Aquest no és un llibre, per dir-ho d'alguna manera, personal. Nosaltres el que hem fet és reunir i estructurar el que científicament sabem i hi ha consens sobre la nutrició. Hi ha consens o hi ha dubtes, perquè també hi ha temes
exacte, que
els deixem oberts perquè, doncs, no està clar del tot, les coses evolucionen. Per exemple, un exemple que aquí en un moment es diu en el llibre, però que és molt, molt evident i espectacular, no? És el tema del colesterol. Als anys 40-50 el colesterol no importava. Després, sobretot 50, 60 i 70, s'investiga molt sobre els greixos, molt, molt, molt. És quan, doncs, ja es té clar que els greixos saturats, que integren majoritàriament els greixos sòlids, doncs s'han de menjar pocs, que els greixos que convé menjar mai molts són els líquids, els olis, que és on predominen els àcids grassos que en diem insaturats, i que el colesterol, doncs, es veu que forma part dels dipòsits que causen l'arteriosclerosi i que, per tant, els greixos amb colesterol, que són els greixos d'origen animal, se n'havia de menjar poc. I, per exemple, doncs, en aquella època, l'oli del peix blau es desaconsellava a la gent que patia del fetge o que tenia trastorns en els greixos perquè era un oli d'origen animal que contenia colesterol. On som avui, per exemple?
O els ous, per exemple, que també era un altre aliment que diem, no, per favor.
Té molt mala premsa i injustificada. On som avui? Doncs que el colesterol exogen, és a dir, el colesterol que es troba en els aliments, és poc important. Que les persones que tenen problemes de nivells alts de colesterol en sang, que cal controlar i pal·liar, doncs és per un problema de metabolisme propi, però que el colesterol de la dieta no influeix gaire. És a dir, que hem passat de no saber pràcticament el que era a donar-li molta importància als seus aspectes negatius, i avui doncs aquests aspectes negatius del colesterol dels aliments s'han atemperat molt. El tema de l'ou, per exemple, doncs que vostè ha esmentat, no? És un aliment que molta gent, pel colesterol que contenia, entre altres coses, considerava que era un aliment poc aconsellable o que s'havia de fer un consum molt moderat. Avui podem dir que aconsellem 3-4 ous a la setmana, però que fins i tot si en prenguéssim un al dia...
No passaria res.
No passaria res en el marc d'una dieta.
En termes de colesterol, clar, clar.
Sí. En el marc d'una dieta que sigui prou variada i equilibrada. I, està, i els temps que corren, això a més té una gran importància perquè el els ous són una font de nutrients, entre altres unes proteïnes excel·lents per a la dieta humana, barates. I en aquests temps que molta gent té problemes per anar a plaça i que no es pot comprar un filet, aprofito per dir que de filets n'hem de menjar si volem, però no molts, però en qualsevol dels casos, doncs, els filets o la carn o el mateix peix són més cars que els ous.
I la proteïna és exactament de la mateixa qualitat de l'ou,
sí,
no?
Sí, el conjunt de proteïnes de l'ou no en té una, en té diverses. Tots els aliments no tenen una proteïna, sinó que tenen, de vegades parlem de la proteïna de, però en rigor hauríem de dir les proteïnes de, doncs les de l'ou són, és a dir, és la proteïna més completa per a la dieta humana. Si vostè em permet, diguem-ne, doncs aquest malabarisme, hauríem de dir que la millor de les proteïnes pels éssers humans és la dels éssers humans. O sigui, en aquest sentit, els caníbals, per dir d'alguna manera...
No anaven tan desencertats.
No anaven desencertats, però, òbviament, aquest no és el cas. Llavors, la que més qualitat té és la del conjunt de proteïnes dels ous.
Ara estem parlant precisament d'això perquè m'estava vostè il·lustrant els canvis que hi ha hagut en algunes idees, no? Sobre, i en la investigació que va avançant. Però sí que és veritat que jo tinc la sensació que al final, quan donem consells a la població sobre com menjar, més enllà de la patologia, és a dir, la població general, tampoc han canviat tant les coses, no?
Però
sí,
no,
que,
no.
Sí que hi ha la sensació que s'han fet molt complexes quan en realitat els consells continuen sent els mateixos ara, pràcticament, que fa 30 o 40 anys, no? Però ara sí que ens hem embolicat molt amb aquesta sobredosi d'informació i amb idees que de vegades no són encertades i la majoria de vegades són equivocades, no? Que si la quinoa és imprescindible quan tenim aquí uns llegums meravellosos com un cigró, per exemple, no? És a dir, ara ha entrat al mercat i a les idees de la gent i a molts llocs una complexitat que no calia, potser, no?, amb el món de l'alimentació.
La quinoa és un bon exemple. Jo aquests dies, parlant del llibre amb diversos mitjans de comunicació, ho he recordat i alguns ho han destacat. La quinoa és una planta que es diu un pseudo, un fals cereal. Fals no en sentit negatiu del terme,
sinó que botànicament no és un cereal.
Exacte. Botànicament no és una gramínia, és una quenopodiàcia, però té les mateixes aplicacions que els cereals i, a més, té una proteïna que, tot i ser d'origen vegetal o un conjunt de proteïnes, allò que dèiem abans, doncs és molt adient, és d'alta qualitat. A més, és una planta que es pot cultivar, vaja, no es pot, sí, es pot cultivar, es cultiva, en zones climàticament fredes i d'alçada on no és fàcil cultivar cereals, com, per exemple, els Andes. I la quinoa era l'aliment tradicional i bàsic i accessible dels pobles andins. Inclús era un aliment que tenia relativament poc prestigi. Jo recordo, això ja fa més anys, als anys 70, una conferència d'una professora de la Facultat de Farmàcia on jo llavors acabava d'estudiar, la Carmen de la Torre, que va fer una conferència sobre noves fonts de proteïnes. I entre ells parlava de la quinoa. En aquells moments la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació, li preocupava el poc prestigi que tenia la quinoa perquè era una font, com he dit abans, de proteïnes de bona qualitat, barata per pobles on no els era fàcil alimentar-se amb molts altres productes i d'altres raons també per la pobresa. Bueno, es va intentar i aquestes campanyes més o menys van reeixir fins al punt que doncs, uns certs sectors del món occidental, que és un món molt preocupat per la salut quan ha superat altres necessitats i massa preocupat per la salut en molts casos, doncs va descobrir la quinoa. I com que el que es busquen són productes, si pot ser que siguin rarets i poc coneguts, perquè sembla que menjar el corrent no, doncs ens vam aficionar a la quinoa. Fins al punt de que, esclar, el consum ha augmentat, el preu ha augmentat, les multinacionals han entrat en l'economia de la quinoa, i en els mercats de futurs i totes aquestes històries del capitalisme, i a més, doncs van comprar, han comprat, en molts casos, horts i terrenys de cultiu de països com Bolívia o com Perú, en què els pagesos que vivien d'això i s'alimentaven d'això, ara es troben sense les seves hortes i els seus recursos econòmics, i a més amb una quinoa a un preu molt més alt. Per exemple, aquí a Catalunya tenim el fejol, o que se'n diu també blat negre, en castellà el trigo sarracen,
no? Sí, sí.
O el forfón, si no recordo malament,
sí,
que té les mateixes característiques que tindria la quinoa, també és un fals cereal, no és una gramínia, però serveix per totes les aplicacions que puguin tenir la farina, les farines de cereals.
També té un conjunt de proteïnes molt més...
Exacte, i és un producte de proximitat, a la Garrotxa ho saben bé, però no li fem cas. O sigui, el fejol és poc promocionat. Jo recordo un llibre excel·lent que es diu Les plantes alimentàries del Pirineu Català, del professor Joan Vallès i col·laboradors, doncs en què parla d'això, de l'ús doncs, tradicional de molts aliments del Pirineu, que avui no en fem cas, i entre ells la quinoa, i parla de les aplicacions que li podríem donar, i no caldria anar a buscar la quinoa a fora, sinó que amb el fejols doncs, podríem cobrir aquest tipus de necessitat. Això és aquesta tendència que ara hi ha, per part dels que tenen poder adquisitiu suficient i han superat les necessitats, evidentment, doncs de buscar productes que siguin rars, que vinguin de lluny, oblidant, per exemple, que el transport és contaminació i, per tant, per moltes raons, i no només perquè el producte sempre serà més fresc, doncs hem d'optar inicialment pels elements de proximitat. I els que venen de més lluny, home, jo no diré que no en consumim gens, no hem de tornar a una societat autàrtica com l'edat mitjana, però evidentment no haurien de ser els majoritaris, sinó els minoritaris a la nostra dieta.
Clar.
Això no ho fem.
I a banda que tendim a considerar que aquests aliments són indispensables, quan en realitat d'indispensable no tenen res. Si podem menjar cigrons o fejol, encara millor, i estaríem allà mateix menjant quinoa. No?
Els que són indispensables són determinats nutrients, que per això en diem nutrients, i aquests es troben tots ells amb diversos aliments. Per tant, és qüestió de combinar-ho. En el fons, una dieta variada i predominantment vegetal serà fàcilment complerta si mengem de tot. Si comencem a posar limitacions, si es deuen a causes patològiques, doncs han de ser així, però que a vegades es deuen simplement a prevencions o manies, llavors és quan podem començar a introduir desequilibris en l'alimentació, que és un efecte contraproduent de buscar doncs, la salut d'una manera, diguem-ne, no prou ben orientada.
Una de les coses que sí que ha canviat, tinc la sensació moltíssim, és aquesta percepció que el que mengem contribueix de manera negativa o positiva al medi ambient i a l'entorn i a l'economia, sí. I això sí que ha entrat molt a l'alimentació. I està bé que sigui així, perquè per primera vegada a la història som conscients que les decisions alimentàries que prenem tenen un impacte sobre el planeta, i a partir d'aquí molta gent està prenent decisions alimentàries en funció d'això. I aquí sí que cal la figura del nutricionista per dir, d'acord, per tu és important prendre aquesta decisió, és a dir, no sé, reduir o eliminar el consum de carn, per exemple, perquè contamina més o el que sigui, però aquí hem d'entrar aleshores a començar a equilibrar i buscar una dieta que sigui equilibrada respectant totes aquestes decisions. I aquest és un moment complicat en aquest sentit, no?
Bueno, és que el moment és complicat per moltes raons. El canvi climàtic, doncs, entre altres raons, un dels factors que pot influir és certes formes de ramaderia, i sobretot del bestiar boví, el porcí no tant, per exemple, tenen un impacte ambiental, que també cal dir que avui la ramaderia, diguem, s'ha posat les piles, i ja hi ha formes de produir doncs, que no siguin excessivament intensives, i que per tant doncs, no tenen un impacte ambiental tan negatiu. Aquí també s'ha progressat molt. És a dir, pensem que els factors que influeixen el canvi climàtic són molt diversos, no només és l'alimentació, però que també hi ha una altra cosa que és francament important i que avui ja se'n parla, però que no es progressa prou, que és el malbaratament d'aliments. Últimament ha sortit un treball cal dir que quan diem ha sortit un treball, si només és un, ens hem d'agafar les
dades. Ha d'estar molt ben fet perquè sigui important.
S'ha de confirmar, no? Però un, que aquest segurament que sí que és confirmable perquè són dades, no? Europa malbarata, la Unió Europea, malbarata més aliments que no pas n'importa.
Uau.
Fixem-nos en el que això vol dir. O sigui, el malbaratament d'aliments, que sobretot es produeix a la llar, és un tema molt greu.
Perquè bueno, de la llar es considera un 30% aproximadament del total, no?
Alguns diuen que més. Alguns diuen que més. Ha sortit un informe recentment, ara no recordo quina és la font. Em sembla que és l'àrea metropolitana de Barcelona o la ciutat de Barcelona, que parla de temes de futur, que parla, entre altres, del tema del malbaratament, i em sembla que adjudica més del 30% el que passa a la llar.
Però en cas és més que els restaurants, més que els hotels.
Sí.
A casa és on llancem, malbaratem més aliments.
Malauradament, quan veiem gent sense llar o pobres que furguen a les escombraries, és pràcticament segur que trobaran coses que són comestibles. Que no, perquè es descarten molts aliments. Avui ja hi ha molts moviments d'intentar, per exemple, els espigoladors i altres, no? Que és buscar reaprofitar, cuinar les restes del menjar. Avui hi ha també molta gent, si va al restaurant i n'ha sobrat molt, ja li donen perquè s'ho endugui a casa i no és molt barat. Però fixem-nos bé que les coses són complicades. En el restaurant et donaran això i per tant tu aprofitaràs aquest aliment i no malbarataràs. Però et donen un envàs.
Sí.
Que després amb aquest envàs segurament que anirà al rebuig o a la brossa i per tant serà també per altra banda un element de contaminar. És a dir, hem de combinar moltes coses i hem de pensar que a part de la influència de la producció d'aliments en el canvi climàtic, que és un factor, no és l'únic ni molt menys, però també hi ha el que estem arribant als límits de la capacitat de producció del planeta si no variem certs hàbits dietètics i certes formes de producció. Ja ho he dit abans, vull dir, la ramaderia excessivament intensiva històricament ha fet a vegades autèntics disbarats. Avui ja hi ha tota una consciència de part dels productors, per convicció o per imatge, però vull dir pel que sigui, que també se n'estan preocupant molt. El sector de la carn està molt preocupat i a vegades m'ha demanat opinió, criteri. No hem de dir que qualsevol forma de carn serà contaminant i tindrà efectes negatius sobre el medi ambient en qualsevol circumstància i quantitat. El que sí hem de recomanar, ja ho sabíem fa dècades, que la carn inclús és aconsellable menjar-ne per al marc d'una dieta variada, però evidentment amb quantitats inferiors a les que de promís, per exemple, consumim a Catalunya. Es considera, hi ha un cert força consens científic, que de l'ordre d'un promig de màxim 70 grams de carn al dia, carn amb totes les seves formes,
vermella, blanca, la que sigui,
vermella, blanca, embotits, derivats, tot, que no arriba per tant al mig quilo a la setmana, és una quantitat dietèticament aconsellable. A Catalunya estem més o menys en torn del doble de promig. Molts no en poden menjar i molts en mengen massa. Esclar, d'on ve això també? Home, que les èpoques de racionament dels anys 30 i 40, tant a l'estat espanyol com a Europa en general, la carn n'hi havia poca, perquè és relativament cara de produir i de comprar, no? I esclar, associaven per tant poca carn a èpoques de penúria, a la que l'economia va començar a millorar, finals dels 40, principis dels 50 i 60, vam posar a menjar més carn del compte. Hauríem de retornar una mica a l'equilibri i recordar el que hem dit abans dels ous, que també són una bona proteïna, el peix també ho és, però amb el peix també hi ha tot un problema perquè per la sobrepesca hem delmat moltes fonts de producció de peix i avui aquest és un tema que preocupa molt, perquè per una banda dietèticament estem dient que cal menjar peix, però per altra banda la producció, tant la de la pesca com la de la piscifactories, la piscicultura, no dona l'abast. I esclar, també s'adonaven paradoxes, com per exemple que moltes piscifactories s'alimentava els peixos amb altres peixos en forma de pols o de pinso. Esclar, això és
absurd.
El sumum de la inconcurència. No? Esclar, hauríem d'entendre, i avui ja sabem que es poden alimentar els peixos de les piscifactories amb productes, per exemple, d'origen vegetal. La preocupació general, i cal dir que en els sectors productius, indústria, agricultura, ramaderia, se'n preocupen i se n'ocupen, i també ho diuen molt per raons d'imatge, no? Però també hi ha una autèntica preocupació i hem d'aconseguir millorar, és a dir, hem d'aconseguir racionalitzar la producció d'aliments, que el consum preferent sigui de proximitat i de temporada, evidentment, i tot això ens ha de portar a menjar millor i a no malbaratar, que això també és molt important.
Com a divulgador i com a pioner el tema de la divulgació en temes de nutrició i alimentació des de fa molts anys, com analitza aquesta sobreinformació que tenim i moltes vegades informació que no és adequada o que no és correcta en molts casos sobre temes relacionats amb nutrició? Perquè això genera molt de confusió a la gent després, no?
Sí, sí.
De cop i volta obres un article, diu, no, la carn mai, barbarella mai, no, embotits mai, o sí, de vegades, o els làctics, no, sí. I això és el més senzill, a partir d'aquí ja, per no parlar de les dietes i les modes de les dietes, no? Ara està de moda la dieta cetogènica, molts greixos, molts pocs hidrats, proteïna moderada, fa un temps era la paleo, demà serà una altra, no? I quan en realitat el que dèiem és que la nutrició i la manera correcta d'alimentar-se o adequada d'alimentar-se ja la sabem des de fa molts anys, no? Tots aquests invents a què responen?
A una societat tipa i relativament rica, o molt rica en alguns casos. És a dir, hi ha una frase de Lang Lee, el director de cinema, El Banquete de Bodas, en altres pel·lícules, o Brokeback Mountain, per exemple, que, si no recordo malament, més o menys diu els 60 volíem ser lliures, els 70 volíem ser rics, els 80 estar sants. És a dir, quan s'han superat certs nivells de necessitat de subsistència, el que té gana no està per masses històries de si això em va bé o això no em va bé, tinc gana, no? Però quan ja vas tip llavors i doncs tens una situació més o menys estable, les societats que disfruten d'aquest estatus, o menys molts dels seus membres ho disfruten, es comencen a preocupar de la salut i de vegades la preocupació aquesta és una mica hipocondríaca, és a dir, una preocupació excessiva per la salut, no? I llavors hi ha la idea de que per buscar la salut a través de la dieta hem de ser alternatius, que la clàssica no. Home, molta gent ja admet que la dieta mediterrània, que doncs, està molt prestigiada i que doncs, no, ens omplim la boca dient que és una meravella, però no la fem,
no la, fem.
No la practiquem gaire, no?
No.
Doncs és bona per la salut. Doncs, esclar, és una dieta que fins i tot inclou una mica de vi, eh? Per tant, doncs la seguim. No massa.
Bueno, clar, perquè dir, quina dieta segueixes? No, jo la mediterrània és molt avorrit, no? És molt soso dir això. Quedes malament.
Sí. Bueno,
si l'altre diu que fa la dieta del pi fent quatre voltes i menjant no sé què. No?
D'avorrida i sosa la dieta mediterrània, res.
No, vull dir, però dic que a nivell social, en aquest sentit en què està dient vostè, que ens compliquem la vida, clar, la dieta mediterrània és, oh, que soso, jo faig la paleo, no?
La paleo és la que feien, doncs, els paleolítics i que...
Clar, que ens pensem que feien, no?
Sí, no, en fet, això més o menys els prehistoriadors ho saben perquè, doncs, i els arqueòlegs doncs també per una sèrie de dades que obtenen a partir de les restes humanes, no? Però, clar, a més és que és un alimentació que és, en certa manera, fàcil de deduir, perquè, esclar, al paleolític no hi ha agricultura, no hi ha ramaderia. Per tant, què havien de fer les persones per menjar? Doncs sortir al camp i aviam què troben. Esclar, doncs no trobaven cereals, no trobaven herbes, fruita seca i algun animal o xiu, si el caçaven, no? Esclar, què era aquesta dieta? Doncs predominantment vegetal, la fruita seca és molt saludable i té bastantes calories, doncs, i proteïna animal era poca perquè evidentment doncs, no caçaven amb facilitat. Esclar, i més a més feien molt exercici.
Exacte.
Llavors dius, llavors no hi havia obesitat. Sí, però el promís de vida eren 20 anys, eh? Perquè esclar, doncs, la vida era molt dura per moltes raons. Esclar, el gènere humà prospera i doncs comencem a practicar la ramaderia i l'agricultura. Això permet les societats estabilitzar-se, crear civilitzacions i tenir més accés a un menjar que doncs, hi havia més garanties de que doncs, estaria disponible sempre. en molts casos llavors doncs, potser hem menjat massa d'alguns productes, però l'agricultura en si mateixa ara hi ha molt tendència també per certes formes de textos que han sortit sobre nutrició de considerar que poc menys que l'agricultura és una desgràcia i que el que havíem de fer era les paleolítics, no és això. Ara el que passa és que evidentment l'agricultura ha de produir allò que és més racional, per exemple doncs, hauríem de produir molts més llegums dels que produïm perquè n'hauríem de menjar molt més dels que mengem, però esclar, en general i que no cal que sigui soja.
No, pot ser, poden ser cigrons, poden ser llenties, poden ser...
La soja té una molt bona proteïna vegetal, però no és tan completa com les d'origen animal, però els cigrons i les mongetes tenen el conjunt de les seves proteïnes, té un valor biològic una mica per sota de la de la soja, però no molt per sota. Però, esclar, què passa amb els llegums, per exemple, que és un cas molt clar, que en les èpoques de racionament llegums se'n donaven moltes. Llavors això, la gent que tenia memòria d'aquestes èpoques ho associava a èpoques de penúria. Per tant, ara que puc, no em menjo.
Tornem allà mateix, el mateix que passava amb la carn.
Exacte, hi hauríem de... Doncs els llegums, que en castellà se'n diu la carne de los pobres, que, per tant, ja, que no deixa de ser una, diguem-ne, un savi criteri, no? Però per allò de la carn em sentit positiu. Però sap, com que és dels pobres, no... No servia. Jo me recordo que a casa meva els meus pares de les llenties en deien les píndoles del doctor Negrín. Perquè, esclar, el Negrín, que va ser president de la República, era metge. Era catedràtic de fisiologia i un bon professor de fisiologia. És el mestre de l'Ochoa i del Grande Covian, per exemple. Doncs, esclar, la gent que havia viscut la guerra, com els meus pares, recordaven que llavors hi havia poc menjar i, entre altres coses, hi havia moltes llenties. I doncs en el moment en què doncs, l'economia va millorar, aquestes llenties s'associaven a la pobresa, per tant, menjaré més d'altres coses, tants llegums. Mai ens cansarem d'insistir que llegums no hauríem de menjar molts més dels que mengem. Pel valor dietètic que tenen, ja que d'acord amb molta gent dirà, a mi em causen flatulències, no? Allò que també en castellà en diuen les legumbres causen grandes pesadumbres. No? Mm. Bueno, si les bullim bé i en mengem amb moderació, hi haurà persones sensibles a aquestes flatulències, però que són la minoria si ho fem bé. Uh-huh. I tenen fibra prebiòtica, una proteïna vegetal molt correcta, que si es complementa amb cereals resulta el conjunt una proteïna completa. Uh-huh. una barreja de proteïnes completes, i a més el cultiu dels llegums té beneficis pel sol, pel terra, enriqueix el terra, l'adoba en certa manera. Per tant, en els temps que corren de problemes, de falta de sol i com abans ja m'he referit que estem saturant la capacitat del planeta de portar les matèries primeres per menjar, per beure i per més coses, doncs els llegums des d'aquest punt de vista tenen molts beneficis, no? Mm-hmm. Però esclar, no consumim tants com hauríem de consumir.
A dia d'avui, un altre tema que també ha entrat amb molta força a l'estudi de nutrició és el tema, tot el tema dels probiòtics, però tornem a estar allà mateix una altra vegada. És un tema que a nivell d'investigació és molt interessant, però a la pràctica la recomanació també continua sent pràcticament la mateixa que fa molts anys, no? Perquè ara que ha parlat dels prebiòtics, per exemple, no? Que se suposa que són aquells aliments que alimenten la microbiota intestinal, en part... Clar, ja sempre estem allà mateix. Productes vegetals són excel·lents probiòtics, per exemple, la majoria, no? Però, en canvi, tot això se'n va cap a la indústria alimentària, se'n va cap als articles de divulgació, se'n va tot arreu i sembla que no puguem viure sense prendre determinats probiòtics a la vida, no? Una nova moda basada en una cosa que actualment s'està coneixent més, però que en definitiva és menjar, com sempre, una altra vegada, no? Sí. Totes les cultures tenen fermentats, totes les cultures tenen aliments amb prebiòtics, etc. No?
Sí, pràcticament totes les cultures tenen llet fermentada, llets fermentades, el iogurt, el kèfir.
Exacte.
Que, doncs, per exemple, en un altre cas, doncs, és molt convenient menjar-les, tenen moltes propietats, per exemple, el iogurt doncs, té una certa capacitat lactàssica que vol dir que facilita la digestió de la lactosa pels que hi siguin intolerants, i com també doncs, ho tenen altres derivats làctics d'aquest tipus, i a més són més digeribles que la mateixa llet. No? Ara, també és allò, moderem l'entusiasme, perquè llavors, per exemple, el iogurt com a postres hauria de ser ocasional. El postre preferent hauria de ser la fruita sencera sempre. El iogurt, en canvi, és excel·lent per esmorzar o per berenar, per exemple. I algun dia, si volem, de postres també. És a dir, si una cosa també, tant l'Ima com jo en el llibre, doncs diem i ho repetim des de moltes maneres, és de que s'ha de menjar de tot i variat i no hem de... i podem variar i no hem de ser massa rígids tampoc, eh? Vull dir, si parlem de persones adultes sanes, tampoc cal convertir l'alimentació en una operació d'alta precisió. Hi ha altres coses quan hi ha patologies o hi ha desequilibris en l'alimentació, però si no podem variar molt. I a l'hora de parlar dels aliments i de les seves bondats, hem d'anar molt en compte en com ho expressem. Per exemple, hi ha tot un debat sobre l'etiquetatge nutricional. Esclar, doncs, hi ha sistemes que simplifiquen massa, com és el Nutri-Score, que té els seus avantatges, però perquè, per exemple, el que no podem comparar quan volem valorar els aliments és comparar la xocolata, per exemple, amb les mongetes, comparant quantitats equivalents. Perquè és evident que quan mengem mongetes en menjarem una certa quantitat i de xocolata, home, normalment en menjarem una presa o dues. I això se sap. Doncs aquesta presa o dues també tenen aportacions interessants des del punt de vista dietètic i també des del punt de vista del plaer del menjar.
Que també és molt important.
Jo recordo un llibre de nutrició que es diu Human Nutrition and Dietetics, escrit en anglès, que és un llibre que va tenir... em sembla que 10 o 12 edicions durant la segona meitat del segle XX i alguna ha arribat en aquest segle. Doncs en el capítol de l'alimentació i la gent gran, l'autora, si no recordo malament, és una professora, descriu, entre els factors a considerar amb la gent gran, el plaer que experimenta la seva mare de més de 90 anys quan menja una presa de xocolata. Volguem dir, escolti, la xocolata, segons com l'analitzem, direm, té molt greix, per tant això no serà bo. Bueno, greix n'hem de menjar, altra cosa és que no n'hem de menjar massa. Per tant, si de xocolata la prenem moderadament, doncs no serà massa greix. I a més, és un greix que tot i ser sòlid, doncs no fa pujar gaire el colesterol, el greix de la xocolata concretament, perquè sobretot si va associat, si és xocolata amb llet, per exemple, no? Si el xocolata té molt sucre, haurem de fer un consum més moderat que si és una xocolata negra amb menys sucre, per exemple. Però, clar, el sucre també ara és un producte molt bescantat. Falta en fa? No. El sucre, com a tal, podríem alimentar-nos correctíssimament, podríem prescindir. Ara, home, el gust dolç, sobretot per la gent gran, també és un plaer que, doncs, si no tenen problemes seriosos de diabetis, també es poden permetre, no? Hi ha un fisiòleg i gastrònom francès, en Jean Antel Brillat Sabarenc, que va escriure un llibre de fisiologia del gust al seu principi, bueno, sí, el primer quart del segle XIX concretament, que al referir-se a això i al referir-se a la gastronomia, diu el plaer del menjar és un plaer que ens pot durar tota la vida quan hi ha altres plaers no ens són accessibles. Volguem dir que també això, la gastronomia, el plaer, que no té per què ser només associat a festa grossa, sinó doncs, la bona gastronomia quotidiana, per exemple, doncs, d'una dieta mediterrània prou variada i prou ben cuinada, doncs és més que suficient perquè ens alimentem correctament i tota la vida, no? No hem de convertir, com ja ho he dit abans, l'alimentació en un procés absolutament rígid, sinó que hi ha una certa flexibilitat.
Plantejat així en global, eh? I de resposta curta, però què és el que et preocupa a vostè més, en general, de la relació que tenim la població amb l'alimentació? Han sortit alguns elements, eh? Però sí. En general, si jo li pregunto, què preocupa més? Abel Mariner.
A mi el que em preocupa més és l'excés de preocupació per part de molta gent per l'alimentació i mal orientada. I em preocupa molt també la informació. És a dir, esclar, les tècniques actuals de difusió de missatges doncs es la fan accessible difondre missatges a gent que no sap nutrició o que té idees preconcebudes que no tenen base científica. I llavors, i en aquest sentit, esclar, jo insistiria molt en que tothom es malfiés de les dietes que et diuen has de menjar molt d'això, no has de menjar gens d'allò, que predominen, que preconitzen coses, diguem-ne, exagerades o dietes monòtones. Una dieta monòtona, mai, que vol dir molt basada en pocs aliments, mai serà bona, no?
Mm-hmm.
I en aquest sentit, esclar, s'aprofita la ignorància de la gent, també hi ha un altre, hi ha molts prejudicis. Per exemple, la idea de que la indústria és perversa i que ens vol intoxicar. Escolti, hi ha de tot. L'última hora, com diu un col·lega meu, el professor Clotet, doncs la indústria no deixa de ser una gran cuina que fa allò que no volem, no podem o no sabem fer. Sí que hi ha vegades campanyes publicitàries que dius, home, això no està prou ben ponderat, per exemple. Però aquesta idea de que processar aliments és espatllar-los, no. Aviam.
Dependrà del processament, clar.
Preferentment he de menjar productes frescos, eh? Ja ho he dit abans, frescos i de proximitat. Però escolta, l'indústria ens facilita molt la feina. I avui es fan molts menjars preparats, molta cuina, doncs, artesanal, o a vegades fins i tot semi-industrial, en què a última hora fan el mateix que fem a casa. Perquè també aquí ha passat una cosa. Esclar, avui hi ha poc temps. I moltes vegades, i llavors a la cuina no hi estem disposats a dedicar-hi massa temps. I en això insistiria en que sempre que puguem, ja sé que és fàcil de dir-ho i molts em diran sí, però és que el meu ritme de vida no m'ho permet, doncs cuinar els aliments, que també això ajuda a conèixer-los.
Mm-hmm.
Sobretot ensenyar-ho a la canalla és molt important. I també una altra cosa, que és aturar-se per menjar. No menjar de pressa corrents de qualsevol manera. O sobretot això de buscar dietes que siguin estranyes. O, per exemple, un altre concepte que ara també es porta molt, superaliments. Tenen una gran concentració de nutrients. Bueno, doncs el tomàquet és un superaliment i la taronja també, no? I el iogurt també. Però no, ha de ser el noni i el...
I l'açaí i no sé
i
què.
I tot això, que està molt bé pels d'allà, és que després la dieta mediterrània és la millor del món. Home, és una de les millors. Pels japonesos que segueixen la seva alimentació tradicional que no s'assembla a la mediterrània,
mm-hmm.
també s'alimenten correctament.
Mm-hmm.
A més, hi ha un concepte que no ha quallat gaire, però que ja fa uns anys que s'ha establert, estudiat i promogut, que és el de la cuina atlàntica, que ho ha fet gent sobretot de Galícia, aquests llocs, que és una cuina que és diferent de la mediterrània,
uh-huh.
que té bastant peix, bastanta proteïna, però, doncs, i que també ben practicada, perquè, esclar, doncs, té efectes saludables, perquè en el fons el que hem de menjar és preferentment, per allò de la proximitat, el del nostre entorn. I l'entorn mediterrani és un, l'entorn doncs, del Japó és un altre, i hem d'aprofitar aquests entorns. Això sí, tenim present unes regles que no em cansaré mai de repetir, que és preferentment vegetal, variat, i doncs sempre que es pugui, evidentment cuinat a casa. No? Després hi ha això de les informacions, hi ha coses que han fet molt mal i que no té sentit, per exemple, doncs la por al gluten. No? Por al gluten han de tenir un 1% de la població que té la malaltia celíaca, però la resta no. I el gluten, entre altres coses, és el nom que designa el conjunt de proteïnes del pa. Llavors, perquè una farina sigui panificable i faci un pa com els d'abans,
mm-hmm.
ha de tenir gluten.
Mm-hmm.
O sigui, els exquisits que no volen gluten estan sans i, en canvi, enyoren el pa d'abans, doncs s'han de posar d'acord entre ells mateixos perquè les dues coses no lliguen. I, esclar, en canvi, s'ha arribat a autèntics disbarats, i això ho repeteixo molt, com jo ho he vist últimament, no, però hi va haver una època que sí, que s'etiquetava llet amb les paraules sense gluten.
No, està ple. És ple de productes etiquetats sense gluten que no en tenen d'origen.
Exacte,
ple.
Exacte.
Ple.
En aquest sentit...
Si d'aquí dos dies trobarem pomes sense gluten, quan no n'han tingut mai, no?
Això és una mala contribució al coneixement dels aliments i a la racionalitat dels aliments. Saps? Llavors, què hauríem de dir als consumidors i a les persones que valorin les fonts de les quals procedeixen les dades, no? Són universitats, són centres de recerca, ha passat per publicacions científiques que són avaluades abans de ser publicades i que no és un món perfecte, però que és el menys imperfecte, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm.
Però està aquell que diu, no, jo he provat, jo he experimentat que menjant tal cosa se'm curen els ulls de poll. Escolti, vostè on t'ho ha provat això, on t'ho ha demostrat, s'ha verificat això. Però clar, molta gent té la necessitat de ser alternatiu perquè menjar lo corrent li sembla que no fa prou i això no és gens positiu. I en aquest sentit no anem bé, no anem gens bé, eh?
Sí, sí, no, no, sí, 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 hem començat per aquí, no? Que l'alimentació en principi no hauria de canviar gaire, no? O no hauria de canviar gaire. Per acabar, de cara al futur, tot aquest panorama que estava vostè dibuixant sobre malbaratament alimentari, problemes de sostenibilitat, problemes de producció, arribar als límits de producció del consum humà, ens està portant també a molts invents, no? Que si menjarem insectes d'aquí 30 anys, que si la font de proteïna principal seran carn feta a partir de cèl·lules mare i coses d'aquest tipus. Com veu el futur?
Els insectes jo m'atreviria a dir que són inevitables. I moltes cultures ja mengen sí, sempre.
Les hormigues colones a Sud-amèrica, segons quins llocs, sí. 60-70%
de proteïna. Els xapolines a Mèxic, per exemple. I escolti, si un record dels evangelis, Sant Joan Baptista, quan estava al desert, menjava llagostes i mel. I les llagostes que menjava no són les de l'arròs amb llagostes, eh? Eren saltamontes, per entendre'ns.
Sí.
Per tant, a la nostra cultura, fins i tot a la nostra, no són estranys els insectes. A l'edat mitjana el consum va baixar i pràcticament el nostre entorn cultural més immediat doncs els va oblidar com aliments. Però s'ha tenen molts avantatges, perquè, per exemple, per la seva producció és una ramaderia ecològicament molt menys impactant que no pas altres ramaderies. Tenen no gaire greix i és un greix insaturat i, per tant, saludable.
Moltíssimes proteïnes.
Tenen
un 60% de proteïnes,
i fibra d'origen animal, però fibra, que és la quitina. Oi que hi ha gent que es pren preparats a base de quitosan que l'ajuden a primar-se perquè és veritat que baixa una mica l'absorció dels greixos, doncs bé, els insectes ja ho porten posat, ja porten la quitina de la que es fa el quitosan, doncs ja ho porten incorporat. I tal com va el món que hem d'alimentar una població creixent i l'interès que té la proteïna d'origen animal, la dels insectes segurament que acabarà tenint un paper en la nostra alimentació que en molts casos el té. I escolti, han sortit, bueno, estudis o articles que de fet ho diuen amb molta raó, els insectes estan per tot arreu. I per tant poc o molt també parasiten els aliments emmagatzemats. Una farina que tingui molt temps d'emmagatzematge, doncs si no s'ha vigilat molt pot tenir alguns insectes dels que doncs viuen a base de farina, i allà els tenim que alguns s'hi moren i estan incorporats.
Què vol dir, que ens els mengem igualment?
Tots hem menjat una mica d'insectes, poc o molt, inevitablement, i no em refereixo a aliments que diguin no, és que venen de llocs bruts o mal cuidats, no, és que escolti, els insectes són de tot arreu, i per tant, doncs, una mica doncs se'ns han colat per aquí. A la benentesa que quan diem mengem insectes no volem dir només l'insecte en la seva fase final, els que volen, sinó que volem dir també les larves, les, no sé si en català és bon català, orugues, vull dir les, els cucs, que després evolucionaran si segueixen tots els seus cicle vital en forma de l'insecte tal com l'entenem. Aquests cucs també tenen un valor dietètic i en molts casos també ja s'han aplicat, per exemple, per alimentar peixos en piscifactories. I repeteixo, és que podem cultivar insectes amb unes condicions que requereixen pocs pesticides o gens, perquè els pesticides s'inventen precisament per eliminar els insectes, no per criar-los, no? Amb la qual vol dir que seria un producte prou interessant. I aviam, tampoc és nou. Ara parlaré de memòria, per tant, no ho diré bé, però hi ha una notícia que va aparèixer en una revista que es diu L'Eco de Badalona, jo sóc de Badalona, als anys, si no recordo malament, em sembla que era a la segona dècada del segle XX, o sigui, 1910 o 12 o 15, en què donava notícia, com a cosa insòlita, que havia desembarcat al port de Londres un vaixell ple d'insectes amb vols que anaven destinats a pinsos de bestiar. És a dir, que tot, res de nou, perquè això ja té bastants anys, per exemple, no? Per tant, insisteixo, i en els països de Sud-amèrica
mengen
habitualment. No?
Hi ha algunes que delicatessins en alguns casos.
Exacte. És que tenim prejudicis perquè doncs, l'insecte, és que ja veiem un bitxo raret. No?
Bueno, nosaltres mengem cargols, que també
per exemple,
per moltes cultures del món és ríssim.
I dietèticament els cargols són prou interessants. Eh? Bona proteïna, poc greix, i per tant introduir cargols a la dieta des d'un punt de vista nutricional és interessant.
I allò que l'idea d'aquesta carn que volen fer o que estan fent amb laboratoris ja també sí. Per... És que al final sembla que... Perquè abans parlàvem del llegum, no? Dius, bueno, escolta, per què no concentrem més esforços en fer llegums, en fer més llegums i en consumir més llegums i no tant en invents d'aquest tipus, no? Que també és una manera de fer una alimentació més sostenible.
Sí, aquí es dona un fet que és curiós, perquè, és clar, molta gent busca substitutius de carn, però ni vol seguir dient carn. Mm. O sigui, és com curiós que els que no volen carn, en el fons, necessiten els noms, per tant, vol dir que alguna cosa els tenta del món de la carn. Mm. Dit això, els substitutius de la carn van, bàsicament, en dues direccions. O bé els que són objecte de cultius de cèl·lules de la mateixa carn, que aquesta sí que seria carn, de fet, o sigui, no, només que produïda o criada d'una altra manera, i després els que són substitutius, que és a base de vegetals, soja sobretot i altres vegetals, els que s'intenta donar-li una textura i uns caràcters sensorials, un gust i un aroma propis de la carn. Allò que dèiem, no volen carn, però volen el gust de la carn. No? Aquests productes, i no és adient dir-ne carn, són substitutius, anàlegs a la carn, però i d'un valor nutritiu que difícilment arribarà a tenir el de la carn, tot i que sí, introdueixen més components, sí, però llavors aquests sí que són productes ultraprocessats. És a dir, per una banda no els volem i per altra banda fem tot un procés llarg i costós i car, per produir un producte anàleg que les vedelles el fan tranquil·lament mentre es pasturen a la muntanya, per dir-ho d'alguna manera. No? Per tant, existeixen aquests dos substitutius. Torno a dir el mateix, la carn és integrable en una dieta, sí, és aconsellable. També, imprescindible no hi ha cap aliment. O sigui, nosaltres si mengem ous i peix i llet, doncs...
No ens cal carn. Si mengem ous, carn, llet i no sé què, no ens caldrà una altra cosa.
Exacte.
No? Clar, sí, sí.
Una cosa sí que s'ha de vigilar, per això, quan prescindim radicalment de la carn, que és la vitamina B12. La vitamina B12 és una vitamina que només es produeix amb aliments animals. En el fons, el productor sempre és un microorganisme, per això també la trobem en alguns llevats i en alguns productes a base de microorganismes. Però llavors, una persona que no mengi carn, i sobretot un vegetarià estricte, el que ara en diem vegans, doncs ha de cuidar molt la vitamina B12. Llavors, necessitarà algun tipus de suplement, més o menys natural, entre cometes, però suplement. O pastilles de vitamina B12, o injectables, o el que sigui, o bé productes...
Enriquits.
Llevats o microorganismes que produeixin vitamina B12, però que també doncs, han de ser produïts d'una determinada manera i que, per tant, requereixen tecnologia afegida. L'OTB12, la llet també, però no en tenen tant com la carn.
Hem de deixar-ho que portem molt de temps. Doctor Mariner, moltíssimes gràcies.
A vostès.
Aquest és el llibre que ha escrit juntament amb l'Imma Amadeu. Al principi de l'entrevista ens ha explicat una mica tot el procés que ha portat aquest totxo que va per la seva tercera edició de Tapar Coma Negra, el gran llibre de la nutrició. Moltes gràcies.
A vostès.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.